Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que l'oli d'oliva verge extra de Siurana destaca per la seva dolçor i un amarg molt equilibrat? Té denominació d'origen protegida i és un oli ideal per consumir en cru, perquè respecta i potencia els sabors sense imposar-se al producte. I també per cuinar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda parlant de temporada, de mercat i de productes que marquen el ritme de la cuina. Comencem! I avui és dia de tenir aquell cuiner que en sap tant de materials. Xavi Coromines, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Va, que avui vull parlar d'una d'aquelles coses que els ulls ja et brillen, eh?
Em posaré romàntic perquè és un tema que últimament he hagut de treballar molt a comes. He tingut l'oportunitat de, diguéssim, d'aprendre, inclús d'una manera orgànica i de molt d'arrel i de molt de base, el que és, i ara veureu quin producte estem parlant, perquè és com la cuina, és una cosa natural, viva, que a mi me transmet molt.
A veure, ja, mira, hi havia una cosa, i vull parlar de dos aspectes. Un, jo que alguna vegada he anat a dinar amb tu, ets aquells friquis que diem de que quan t'has menjat el plat, gires el plat a veure aquell plat de quina marca és, on està fabricat i d'allò, i que el vas mirant, el vas tocant, com si, jo què sé, com que toquessis. L'altre és que, clar, que un que ve de comarques gironines i que se'n va cap a la banda, sobretot, doncs, de la Selva, o se'n va cap a la banda del Baix Empordà, diu, vaig a comprar un plat de ceràmica, i resulta que, clar, que la ceràmica és una cosa i la porcelana és una altra.
Bueno, matisant, el món ceràmic, o ceràmica com a tal, és tot. Diguéssim, és el paraigües que ho endreça, vale? No deixa de ser res més que una mescla, una composició mineral passada a una cocció i esdevé un producte. Això és la ceràmica. A partir d'aquí, després podem parlar de ceràmica tova, ceràmiques amb més duresa, que, evidentment, compleix una altra finalitat dintre del món professional, no?, del tema dels plats, però aquí, bueno, podem ser molt extensos, no?, diferents superfícies, bueno, és igual, els plats de casa, o, com bé tu dius, anem al restaurant, no?, i a mi m'agrada girar perquè, bueno, començo a tenir molta curiositat, no?, de quin material és, què és, porcellana, però aquí també hi ha un altre material, que és el gres, el stoneware.
Espera, ja. Què és la porcelana i què és això del gres, l'stoneware?
Comencem per la porcelana. La porcelana fa molts i molts anys, evidentment, que es va inventar. No deixa de ser una mena, diguéssim, de mescla mineral de feldespat, quarts i caolí. Vale? Això són productes 100% naturals que es troben, i a través d'unes mescles i uns percentatges, a través de coccions molt altes, doncs esdevé aquesta ceràmica dura, no?, amb molt baix percentatge de porositat, i sobretot després aquí també els temes dels esmaltats, el vitrificat. Clar, aquí hi ha molta teoria darrere, Pep, no?, i elements de màrqueting, de dir, ostres, què és això, la porcellana per un costat, i després hi ha l'stoneware, no?, que l'stoneware no deixa ser una altra ceràmica, sense caolí, no és blanca, però té altres minerals i altres característiques, però que també ha anat agafant el seu segment tant a cases, sí, que aquestes vaixelles de més domèstiques, doncs moltes o molts de vosaltres teniu stoneware a casa i no ho sabeu, sí? Doncs, bueno, doncs, i cada cop més també s'ha anat posant dintre el món professional, i ara amb els acabats, els esmaltats, la coloració, costa inclús saber quin material estem parlant, i és molt interessant.
Però és que hi ha una cosa important aquí, és que moltes vegades la gent no s'hi haurà fixat, i és que hi ha ceràmiques, per dir-ho d'alguna manera així, com deies tu ara, genèric, que n'hi ha que no són aptes per a l'alimentació. I ja ho posa allò, només apte per ús ornamental.
Correcte, aquí estem parlant de fangs o de ceràmiques toves, aquí estem parlant d'una composició mineral que estan unes coccions sobre uns esmalts o que fa que estiguin una mica més tancats, o ja, diguéssim, aquí doncs estem parlant de que no són aptes, com bé dius, per l'ús alimentari, o que inclús són més dèbils o no tan dures com una porcellana, i aquí en perill de que es pugui trencar quan hi posem alguna cosa calent.
Per tant, les ceràmiques, les porcelanes, perdó, van a temperatures molt més altes que un bol, diguem-ne, d'ornamentació.
Totalment. Estem parlant de... Aquí ja passem de temperatures de 800-900 a temperatures superiors als 1.100-1.200 graus centígrads durant molt bona estona perquè vitrifiqui. Això és molt interessant, el tema de la vitrificació, Pep.
Què vol dir això de vitrificar?
Vitrificar és quan esdevé aquest material a través d'altes temperatures, doncs es fa una composició química que es diu cristalls de molit i fa que el material agafi com característiques del vidre a nivell de durabilitat i de duresa. Això fa que sigui molt menys porós, molt més segur, sí? No va aplicat tant a si brilla o no brilla, sinó que el mateix material, quan el piquem, li donem un toc inclús amb l'ungla, aquest sorollet una miqueta vidre, doncs això fa que això ho fa el material. Doncs acaba agafant aquesta duresa i aquesta, diguéssim, característiques de durabilitat i de que després el fa apte per l'ús professional.
Xavi, abans has parlat també d'això dels esmalts, eh? Clar, per exemple, ho veiem, que a mi em fa molta gràcia i també molta ràbia, t'ho haig de dir-ho, que jo a vegades he anat a veure quan fan doncs peces de porcelana i tu veus un color i quan surt del forn té un altre color, allò? I dius, però a veure, com ho saps tu que aquest color amb aquest fa aquest? Perquè el blanc no és blanc, és un altre color, no? Hi ha això dels esmalts.
Aquí és que és un món tan infinit, Pep, això m'ha frapat molt perquè nosaltres hem fet un estudi molt profund, no?, de primer de tot el que és el material, però després totes les aplicacions que se li dona. Com bé tu dius, i a mi potser com aquesta veritat més de cuiner i de, diguéssim, per mi el plat és una recepta més, no? Està un producte aplicat a una cocció i com tu bé dius, quan posem una cosa dintre la cocció, doncs passen coses, no? Doncs aquests esmalts, doncs hi ha els esmalts reactius que es diuen, que amb la temperatura reaccionen d'una manera que després fan que el plat tingui un acabat concret a nivell de coloració i és un món fascinant. És molt interessant, doncs, això, no? Aquesta part natural, no? De lo que és un plat i després això, no? Tot el menjar que hi posem a sobre, tot aquest fil conductor de comunicació, el que vols transmetre, textures, és un món realment... Se li pot donar molta vida, un plat té molta vida. El que tu dius del color blanc, Pep, que sàpigues que no és una coloració, això és el mateix color de la pasta. La porcellana blanca simplement se li posa un esmalt transparent. Sí, això és bàsicament el color de la porcellana perquè recordem que porta una part de caolí, vale? Que li dona aquesta el tema del blanc. Tot l'altre, esmalts, aquí poden ser dintre els colors o diferents formes de colorejar-lo. Però el blanc no és com a color, sinó com el mateix color del material.
Aquí hi ha una cosa també molt important i que potser hi hauria molta gent que no hi veu, diguem-ne, aquesta relació, però en canvi una persona que és professional com tu, doncs això sí que ho mira. Per exemple, que són ja no parlem tant del material, sinó de la forma que té aquell utensili, no? Per exemple, que un plat tingui, un plat soper, tingui ala o no tingui ala, saps? O que un bol sigui més alt o més baix, no? Per exemple, això, els japonesos, que tenen aquella tècnica, no sé si ho diré bé ara, allò, del recull, que fan aquella ceràmica que la couen, no?, i que llavors la posen en uns papers i perquè cremin aquestes coses. És a dir, els japonesos són, diguem-ne, molt primmirats amb tot això de la porcelana.
Molt, molt. Ells, justament, li tenen molta estima, perquè al final per ells és un producte com molt viu, orgànic, i justament doncs, tenen uns processos, no? Hi ha fàbriques de Japó de porcellana molt i molt bones, molt ancestrals, no? Justament ells van ser un dels percutors i inventors, diguéssim, de la porcellana en si, de la dinastia Tang, que després a Europa, en aquest cas a Alemanya, la introducció de la porcellana va agafar el relleu, però que bueno, ells viuen la porcellana d'una manera molt, molt ancestral i com a part de la seva cultura.
Xavier Gromina, seguirem parlant un altre dia precisament de porcellana o porcellana. De fet, què és? Porcellana o porcellana? Amb ella?
Ara m'agafes una miqueta.
Hem d'anar...
Exacte, això és una pregunta trampa, eh?
No, això...
Sí, exacte.
Anirem amb els senyors aquests que tenim aquí baix que ens ho diran exactament. Porcellana, doncs. Xavi Coromines, moltes gràcies per parlar avui de ceràmica en general.
Vinga, fantàstic. Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca a Barcelona, concretament al Born. Avui anem al carrer de Can Bisbells, i és que avui tenim moltes ganes, mira, no és Sant Josep, eh? Però tenim moltes ganes de menjar crema catalana. I clar, quan una persona s'empesca i diu, escolta'm, per què hi ha tanta gent que fa cheesecake i en canvi no hi ha ningú que fa crema catalana? Doncs anem cap aquí al sucre cremat a veure com se les va empescar aquesta dona, la Sofia Fortuna, per muntar-se una botiga que l'especialitat és precisament això, crema catalana. Obrim la porta i a veure si... Mira, ja la veig per aquí. Sofia, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, què tal? Com va per aquí, el Born?
Molt bé. Estem molt contents aquí amb el barri i amb el públic i amb la nostra nova botiga.
Escolta, tu no ets pastissera i has muntat una botiga que us heu especialitzat en crema catalana. Com és això?
És veritat. Jo porto molts anys treballant al món de la restauració, però en el departament de màrqueting. Jo sóc especialista en màrqueting i comunicació de gastronomia. I el meu marit, la seva família, té un restaurant ja i portem molts anys treballant al món de la restauració i volíem tenir un negoci propi, meu i del meu marit. I per això vam començar a pensar què podíem fer i per nosaltres tenia més sentit alguna cosa típica d'aquí, perquè coneixem molt el Born i volia alguna a prop del restaurant i doncs és un barri molt turístic i hi ha molta gent que ve que amb ganes de conèixer la cultura catalana i Barcelona i doncs volíem que fossi alguna cosa catalana.
Però escolta'm, tu no ets d'aquí, tens un català que tens aquest deix, de... No, ara no sé d'on, però d'on ets tu?
Jo sóc de Portugal. Vaig venir a Barcelona el 2008 per estudiar comunicació i màrqueting i em vaig enamorar de la ciutat, de la cultura catalana. És veritat que vaig anar 6 anys a Brasil el 2010 per compte de la crisi, que havia terminat els estudis i era una mica difícil aconseguir treball aquí, perquè jo treballava ja, he treballat a Sants, a l'hotel, al restaurant de Sants, del Barceló Sants. També he treballat al Bubó, aquí...
Aquí al costat, eh?
Sí, he treballat un any, i... però no volia treballar més així en botigues, volia treballar en màrqueting i no aconseguia treball. Doncs a Brasil les oportunitats estaven bones i el meu marit és a Brasil, ens havíem conèixer l'any 2009 i el 2010 vam marxar a Brasil. Vam estar 6 anys a Brasil. Hem pogut treballar molt bé a màrqueting, però també hem muntat una empresa ahir. I és on vaig néixer la passió per tenir un negoci propi, no? I treballar per compte pròpia.
Tu ho has fet a l'enrevés, perquè, per exemple, aquí, quan un ve d'un país de fora, diu, mira, per exemple, Portugal, no? Doncs jo puc agafar i muntar una botiga de pastisseria portuguesa, no? O de pastisseria brasilera, en aquest cas, no? O un restaurant, sigui xinès, argentí, veneçolà o així. Tu no, tu, una persona de Portugal, ve aquí i munta una botiga de crema catalana que, a més, no n'hi havia cap aquí a Catalunya.
No. És que nosaltres, quan pensàvem que volíem obrir, que podíem obrir, ens vam inspirar que, perquè vam anar a Roma, i a Roma té les botigues de tiramisú, que estan petades, amb cues gegants. I hem pensat, això és una oportunitat de negoci meravellosa, no? Perfecta. I també a Portugal té les botigues de pastel de Belém, que és igual, és una botiga d'un producte que té molt èxit, i les dues tenen una cosa en comú, que són plats típics de les seves gastronomies, dels seus països, no? I dèiem això, que aquí a Barcelona no hi ha cap botiga o iniciativa d'algun postre català. I és que no vam tenir que pensar molt temps, perquè no hi ha altre postre més identificatiu, més representatiu, més icònic que la crema catalana.
Clar, de fet, tu ets a Portugal. D'on ets a Portugal?
De Lisboa.
Clar, i allà hi ha una gran gastronomia, precisament aquest any, amb el suplement que hi vam estar-hi, i vam parlar de tota la gastronomia que hi ha a Lisboa, que s'hi menja molt bé, a Lisboa, eh?
Sí, s'hi menja molt bé.
Escolta'm, i clar, la crema catalana, que és curiós perquè, per exemple, la crema catalana jo crec que ha sigut un postre aquí a Catalunya, crema catalana, que de fet nosaltres li hauríem de dir crema cremada, perquè precisament crema catalana se li va començar a dir, sobretot aquí a la ciutat comtal, perquè la gent entengués que era un postre típic d'aquí, no? Crema catalana, crema cremada. Però i com vas arribar, diguem-ne, des de l'idea a conceptualitzar aquest negoci, que clar, una cosa és la crema catalana i després gairebé això de monoproducte. Evidentment, tens alguns satèl·lits, estic veient aquí la botiga, que per cert, la gent que ara ens estigui escoltant no sap l'olor que fa aquesta botiga de sucre cremat, fantàstica, però clar, quan vas tardar a conceptualitzar tot aquest negoci?
Hem tardat un any, però perquè no tenia diners i no tenia lloc. I els lloguers aquí a Barcelona estan caríssims, els traspassos una locura, i vam tardar això. Fins que a maig, per fi, he pogut encontrar...
Sí, trobar un local, no?
Trobar, gràcies, un lloc que estava en traspàs, un traspàs que podíem pagar mínimament, i vaig parlar amb el meu banc. Tenia ja una proposta, un business plan, tot, perquè el meu marit també és financier, doncs la part financera i tot és el seu món, no? I hem fet junts el business plan i hem presentat al banc. El banc s'ha enamorat de la proposta, el nostre gerent, i ens va ajudar per aconseguir començar.
Escolta, hi arriba un moment que és, vinga va, comencem a fer crema catalana, no? Quins són els ingredients, no? A on vaig a buscar la llet, quin tipus de sucre hi poso, si poso midó o no hi poso midó, els ous on els vaig a buscar, el tema ecològic, etc, etc. Com ho vas fer això?
Sí, això també va ser una de les parts més importants de tot, perquè la part del màrqueting i web, com és el meu treball, és tot molt fàcil. I ho vaig començar a poc a poc, la web, les idees i tot. Però la part de la receta, per mi era molt important que poguéssim dar-li també el protagonisme a productes catalans. Si és un postre català, que tinguessi productes catalans dins del possible. Òbviament, el sucre no hi ha aquí a Catalunya, però els ous, la llet, i volia que fossin catalanes. Doncs vam tastar miles d'ous distints, diferents. La llet no hem tingut que tastar moltes, perquè jo volia molt poder treballar amb la llet nostra. Perquè vaig veure que apoyen molt a iniciatives d'esport i coses així, i volia treballar amb ells. Però això, el que jo volia era que els ingredients fossin al màxim dins del possible d'aquí, per també apoyar...
Sí, recolzar, no?, la pagesia d'aquí a Catalunya.
Correcte.
Correcte.
Escolta'm, hi ha una cosa molt important aquí que no sé si ens la diràs o és un secret, perquè clar, aquí ha d'haver-hi una fórmula magistral d'aquesta crema catalana, no?
Sí, sí, hi ha la nostra fórmula que vam tastar i provar diferents quantitats, com has dit, de midó, de ous, és que tot canvia. La quantitat d'una cosa, l'altra, l'order que poses les coses, com poses les coses, tot canvia totalment, la textura i tot. Però una de les coses més que puc, que és així, que et puc dir, que és molt interessant, és que jo no sóc una persona de menjar molts dos. I quan tastava les receptes, perquè la recepta és meva, em vaig inspirar en moltes altres, però la recepta final és meva, i jo tastava i deia que no m'agradava molt perquè tenia massa sucre, com normalment té la crema catalana, té massa sucre, i molta gent em deia la mateixa cosa, que la crema catalana és una mica empalagosa, i menjar tot, el sucre de dalt cremat, més la crema és demasiado, és molt, massa, no? I jo vaig dir... Saps què? Vull fer una receta per gent com jo, perquè també ara el món està canviant molt i la gent es preocupa més amb la nutrició i la quantitat de sucre, i els clients que arriben aquí a la botiga també, quan veien que posem més sucre, es posen, ui, no, tant sucre no, i jo les dic, tranquil, que la nostra receta... té menys sucre que les normals, i vam parlar, que jo tinc una amiga nutricionista, i amb ella vam arribar a que la crema, el nivell de sucre de la crema dins és el nivell considerat saludable.
De fet, és això que dius tu, està compensat la quantitat de sucre que té la pròpia crema amb el sucre que hi poses al damunt, que és veritat que moltes vegades vas a restaurants i clar, la quantitat de sucre que hi ha al damunt és allò que... De fet, hi ha dos tipus de persones, amb els que mengen crema cremada, són aquells que es mengen tot el caramel que hi ha al damunt, i aquells que traiem el caramel que ens agrada el gust que hi ha donat, però que traiem el caramel, no? Que a vegades hi ha molta gent que diu, me la podies menjar sense crema, dius, no, és que a mi m'agrada el gust aquest que et deixa anar el perfum del sucre caramelitzat, però no tanta dolçor en una crema, no?
Correcte, i això és el que jo volia, és que la gent menjassi la crema catalana amb ganes, tota la nostra crema cremada, sense pensar que té massa sucre, saps?
Clar, ara avui hem arribat de bon matí aquí, perquè hem dit aquí, si arribem quan hi ha molta gent, hi ha un... Jo no sé si aquí també s'arriben a fer aquestes cues que es fan amb certes botigues de cheesecakes, que això ha sigut una bogeria. La crema catalana també té aquesta requesta que diem aquí a Catalunya?
Els caps de setmana, la veritat és que ja tenim unes cues considerables.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, i perquè la gent ja portem 2 mesos, però ja comencem a tenir una mica de reputació i ja la gent ja comença a conèixer una mica que estem aquí, i ja venen d'hotels, inclús també gent de Barcelona i gent de fora de Barcelona, però catalans, que volen tastar una bona crema catalana, com... tenir les sensacions, no, de que és el que porta la crema catalana, que no és només menjar-se un dolç. És tradició, és emoció, i es nota als ulls de la gent que ve d'aquí, de la gent de Barcelona que ve a la botiga, es nota que tenen aquesta emoció i estan molt contents de, per fi, que hi ha alguna botiga per promoure la cultura i la gastronomia catalana.
Clar, i hi ha una cosa important aquí, és que tenim una crema catalana, podríem dir, la bàsica, la de tota la vida, la que tothom coneix, però també tunegeu la crema catalana, li poseu gustos diferents, què feu?
Sí, això també vam decidir provar, a veure com anava, i la veritat és que ara treballem amb toppings, perquè... Jo vaig pensar, hi ha restaurants que ja porten la crema catalana amb gerds, amb alguna galeta, amb alguna nata inclús, nata muntada inclòs, i jo pensava, ok, gerds, vaig tastar, ok, gerds frescs potser no, perquè es posen mals molt ràpid, doncs tenim gerds deshidratats, que li porten una textura cruixent, però també una acidesa que queda molt bé, i és molt bonic, que ja ho veràs. I també cada crema catalana amb un carquinyoli. Totes van amb el carquinyoli, perquè volia també que fossi una mica com quan menges un gelat, que tens una galleta o el cucurutxo, també que no fossi només per donar-li una mica més de valor, no? I també tenim pistatxos, que va també molt bé, la combinació quedó molt bona, i tenim taronja amb xocolata negra, i fem de temporada també. Ara mateix tenim les figues fresques, perquè és temporada de figues, i ho hem fet per la Mercè, una mica inspirat amb el pastís de la Mercè. I també tenim aquesta, que és la moda, i és per als joves i tot, és la de Lotus, que és una crema de Lotus amb el crumble de Lotus també a dalt, i bé...
Clar, tu que et dediques al món de la comunicació i la gastronomia, és una animalada com hi ha certs sabors o certs productes que acaben siguent una massa, no? Això del Lotus, no? Fins i tot això, ara parlàvem del cheesecake, no? El cheesecake amb Lotus. Jo agafo aquesta galeta i dius, bueno, està bé, però, per exemple, hi ha moltes altres galetes que m'agraden molt més que la Lotus, no? I, en canvi, és que fins i tot llibres de receptes a partir de la galeta Lotus, no? És una bestiesa, no?
Sí, sí, no sé què han fet la empresa de Biscoff, però sí que és veritat que ara és tota Europa i a Itàlia són molt famosos i la gent, de veritat, demana molt.
Clar, que hi ha una cosa important, i és que un ve aquí, agafa la seva crema catalana i no fa falta ni que s'assegui, que pot anar passejant i menjar-se la crema catalana, no? Un altre és ja que diguis, mira, vull fer un complet ja, no? Allò, la crema catalana i, a més, maridar-la, no? Evidentment, un bon cafè sempre hi va bé, però, home, mira, ara que estem aquí, una bona copeta d'un moscatell, una garnatxa, un birranci, com ho veus tu, això, Sofia?
Sí, la veritat és que jo, quan abans d'obrir la botiga, la meva idea era tenir només crema catalana i ratafia, xupitos de ratafia, perquè van molt connectats, no?, la ratafia amb la crema catalana i el carquinyoli. Però com no podíem vendre begudes amb alcohol al públic, doncs he parlat amb Cafè de Finca, que són meus amics, de Castelldefels, i vam fer també una col·laboració, i doncs vam decidir tenir cafè d'especialitat, ja que si tindríem cafè que fossi d'especialitat, que fossi cafè bo, i és el que tenim ara a la botiga, és un cafè bo i una bona crema catalana.
Una bona crema catalana que ens la podem menjar aquí, o jo no sé si també feu això del takeaway, perquè, escolta, aquí al Born hi ha de bicicletes i patinets amb el noi o la noia a darrere amb la bossa, Déu-n'hi-do, a vegades sembla una autopista això.
Sí, tenim... La nostra botiga ja és de takeaway, ja és d'emportar. I sí, que si la gent ho demana... També estem a Glovo, que ara no funciona molt bé. Hem tenit, crec que, tres... pedidos?
Sí, comandes, no?
Comandes, gràcies. Hem tenit tres comandes només. Estem mirant encara, no sé...
Home, escolta'm, i no sé, per exemple, vosaltres que us heu especialitzat en això, de la mateixa manera, per exemple, que ara a molts restaurants et trobes el xuxu, no?, el xuxu de Girona, que el tenen, que evidentment no se'l fan ells, no?, i que el fan així a la brasa i d'això, hi ha restaurants, per exemple, que s'han començat a dir, mira, doncs, vull la crema catalana del sucre cremat, i que els hi porteu vosaltres?
Si ho demanen, jo encantada, però de moment encara no tenim cap comandes de restaurants. Sí que pensem cap al futur, sí que volem obrir una o dues botigues més, però de moment consolidar aquesta. Però la meva idea és poder créixer, perquè és un negoci molt escalable.
Imagina't també a Lisboa tenir una sucursal, no?, de sucre cremat.
Sí, bueno, de moment penso a Catalunya, altres barris de Barcelona i Catalunya. M'agrada molt, molt. Soc enamorada de Girona i Girona també està creixent molt. Però de moment vull consolidar aquest negoci, aquesta botiga, i a poc a poc pensar si aconseguim també aportacions o inversió pròpia, no ho sé.
De la mateixa manera que, doncs, que per exemple el cheesecake, doncs, ara clar, evidentment el cheesecake té una cosa molt bona, i és que tu el formatge tens mil i un formatges i pots anar fent pastissos de cheesecake, no de formatge, cada setmana en pots fer un de nou. Us heu plantejat per exemple que la crema catalana, doncs, puguem fer una crema catalana amb xocolata X, una crema catalana que tingui un gust especial, o una crema catalana que porti mel, no sé si, clar, des del punt de la comunicació, de la imatge, del màrqueting, dona molt de sí, no? La crema també?
Sí, sí, de veritat també que jo havia pensat abans en el futur tenir sabors, però com no tenia estructura, perquè tens que tenir una estructura, tens de saber també quan serà la demanda, per això vam decidir posar els toppings, i de moment quedarem així. No canviarem els sabors de la crema catalana, farem toppings de temporada i això. I altra cosa també, perquè estàs comparant molt amb els cheesecakes i tot.
És que són com el soufflé, no? De Déu-n'hi-do, de ja fa 5 o 6 anyets que ha nascut aquest boom del cheesecake.
Sí. Però és el que volia dir que és que la crema cremada i la nostra botiga és un concepte diferent, perquè nosaltres només vendem postres, vendem cultura, tradició. Si vas a Catalunya, vols tastar una cosa de Catalunya, o si vas a Lisboa vols tastar una cosa portuguesa, de Portugal. I és això el que tenim de diferent, que per això no, els tiramissus són boníssims, els cheesecakes són boníssims, però no és comparable. Crec jo.
De fet, jo estic pensant que, mira, ja hem tingut, podríem dir, abans d'ahir un soufflé, que el soufflé puja molt, no? I també baixa, a no ser que te'l mengis abans, eh? Però, per exemple, ja ens ha passat aquí a Barcelona i a tota la península que vam tenir un d'aquests soufflés que va pujar i va baixar molt ràpid, com va ser el tema dels cupcakes, no? Jo recordo a partir del 2010 que hi havia botigues de cupcakes a tots els carrers de Barcelona per exagerar una miqueta, però ara ja no, gairebé no en trobes, no? I en canvi el cheesecake s'aguanta, no? Crec que el fenomen de la crema catalana és una cosa que pot aguantar molt bé.
Sí, jo també crec que sí. Crec que si tenim projectes com aquest de dar-li el protagonisme als productes d'aquí, jo crec que pot créixer també molt. I la crema catalana és una de les postres més antigues d'Europa. I molta gent compara amb el crème brûlée, però no té nada a veure.
No té res a veure. Clar, ara jo estic pensant també, mira, una cosa que té de bo la crema catalana és que si la feu amb midó, les persones que són celíaques se'l poden prendre perfectament, perquè el midó sol ser de blat de moro que s'utilitza. Però estic pensant, mira, fins i tot, entre cometes, una crema catalana per vegans, ara que hi ha tanta gent del món del veganisme, vés a saber si amb una llet d'ametlles, no?, i substituint els ous, podríem fer una crema, o una altra cosa, el menjar blanc, que de fet ja és això, no?
Sí, sí, i de veritat és alguna cosa que cada setmana ho penso, perquè ja tinc la receta, perquè és molt fàcil adaptar la receta, i és ho tindrem, crec que fins a proper mes.
Clar, de fet, hi ha molta, diguem-ne, és molt fàcil canviar, no?, i fer ofertes. Per exemple, jo ara estic pensant, no sé quin és el topping que amb la crema catalana a la gent, a la clientela que teniu vosaltres, és el que agrada més.
El que agrada més és el pistatxo i els erds.
Déu-n'hi-do, el pistatxo també, la bogeria que hi ha amb el món del pistatxo, eh?
Sí, sí, però és... i queda molt bonic, també. queda molt bonic els colors, els contrasts, però no sé si és perquè també està de moda, però són els dos que més, els gerds i el pistatxo.
Sigui com sigui, una bona crema cremada, una bona crema catalana, que a més, doncs, pensant en això, amb l'alimentació, amb la nutrició, que hi hagi poc sucre, que tinguin ingredients bons i, a més, aquests toppings, que fan que moltes vegades, doncs, per exemple, mira, doncs, aprofitem avui i ens anem a dinar al restaurant del teu marit, de la teva parella, i diem, postres, no, mira, saps què? Les postres les farem aquí al costat, no?
Sí, i es pot fer perfectament. De fet, abans d'obrir la botiga, quan estàvem encara amb el projecte, no teníem lloc ni res, un dia, quan entrava al restaurant, vaig sentir una clienta, una noia, que preguntava que el cambrer li ha dit, vols postre? Tens crema catalana? I vaig dir, oh, mira, necessitem ja la crema catalana aquí.
Que, per cert, quin és el restaurant del teu marit, que no ho hem dit?
Sí, el restaurant es diu Arcano i està al carrer Mercaders 10.
Així el tens aquí al costat, gairebé.
Sí, sí.
Una passejadeta.
Si puc dir-ho, també és un restaurant molt bonic, perquè és també història del Born, perquè és una antiga cavallerissa del segle XVII, amb les parets en forma d'arc, de pedra, i té també això d'història, és on aparcaven els cavalls per anar a la catedral.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, va, anem a dinar. Què menjarem?
A Arcano es menja, el producte estrella són les carns i els peixos.
Oh, doncs mira, jo carn, i tu?
Jo soc més de peix.
Però fem una cosa, agafem dues cremes d'aquí, que al postre vull menjar crema catalana.
Molt bé, anem-hi.
Sofia Fortuna, escolta, moltes felicitats per emprendre aquest negoci, aquesta emprenedoria, aquest projecte sobre la crema catalana, una portuguesa de Lisboa que vol tirar fort i sobretot amb bona dolçor, amb la justa mesura, amb aquesta crema. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui la persona amb la qual vull parlar m'ha citat en un bar d'aquí a Barcelona, m'ha dit, diu, mira, avui farem una copa de vi, però m'ha dit un vi concret, un vi molt especial, un vi que, a més, és una certa tipologia. I mira, ara que fa uns dies parlàvem precisament amb la gent de Vinya Vida Penedès, doncs avui volem parlar d'un concepte de vi que allà en vam parlar, precisament dels vins brisats. Avui a la Fonda volem parlar d'aquest tipus de vi que fa temps que corre per les cartes dels restaurants i pels cercles dels amants del vi natural. Són vins blancs, però amb ànima de negre. Són vins que han crescut en contacte amb les pells. Els anomenem brisats, els anomenem tarongels. I per entendre'ls, avui ens acompanya en Marc Picanyol, que mira, que ja el veig per aquí, que en Marc Picanyol m'han dit que és periodista, fotògraf i cuiner. A veure. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, a veure, ja m'explica'm-ho això. Periodista, fotògraf, cuiner i autor de la primera guia dedicada als vins brisats a Catalunya. Amb pells, no?, de Cossetània. A veure, com es menja això?
Cuiner, diguem que tinc un blog gastronòmic, però que el tinc una mica oblidat, la veritat. He cuinat, he fet de cuiner en alguna etapa de la meva vida, però he de confessar que ara mateix és un tema que tinc bastant aparcat i estic més focalitzat en el tema d'escriure, i si es pot escriure de vins, doncs sempre millor.
Però així que ets més periodista o més fotògraf?
No, fotògraf sí que et puc dir que és una etapa passada. És com el meu currículum, has resumit una mica el currículum, però fotògraf sí que podria dir-te que és una cosa que... quan era jove.
Ah, però això sempre està bé. De fet, ara hi ha molts fotògrafs que, mira, jo tinc una càmera d'aquelles càmeres que quan te'ls compres valen molts diners, però la tinc molt aparcada perquè aquests maleïts telèfons és que avui en dia et fan unes imatges, no?
La veritat és que sí, i a més jo també tenia una... Vaig fer una mica el pas al digital amb la càmera, però mai s'ha acabat imposant. De fet, ara, si la recuperés, tindria problemes en posar-la en marxa, pràcticament. Hauria de recórrer el manual d'instruccions, segur. Vull dir que...
Sí, sí. Escolta'm, per què un llibre de brisats?
Bé, són vins que a mi fa temps que em van atrapar, que suposo que en algun restaurant ja fa temps, algun restaurant dels que cuiden molt la seva carta de vins, però que no són allò super, super, super grans, et trobes amb alguna referència que busques i amb el metre li dius, bueno, jo busco un vi que m'aguanti tot el menú, un vi que no sigui un blanc però que tampoc sigui un negre, perquè els negres em costen molt de maridar amb els menús degustacions, un vi com que vagi bé per tot, jo anava dient, no? I cada vegada més, quan jo feia aquesta observació, en alguns restaurants em deien, no, pues prova aquest, que és un brisat, o, bueno, els sommeliers em deien un orange wine.
Que muda més, no?
Sí, bé, és aquesta mania que tenim en aquest país d'utilitzar molts anglicismes, no? Uh-huh. Quan tenim una paraula tan bonica com brisat, que des d'aquí ja amb el llibre també vull reivindicar que s'utilitzi aquesta paraula i no l'orange wine, però bé, de tota manera, si la gent sent orange, pues que sàpiga que més o menys, bueno, és un brisat, tot i que no tots els brisats són orange. Llavors, ja d'entrada et podria dir que el meu interès per aquests vins va néixer a partir de la gastronomia i a partir de dir, és que marida amb tot això.
Un vi 4x4, no? Podríem dir,
sí,
gairebé.
Sí, sí, és un vi... Hi ha viticultors que em deien, veig, quan els deia que m'ho definissin o que m'ho portessin al seu gra de sorra al tema, em deien que era com un vi pels que no els agrada els blancs, però volen algú refrescant, volen algú quelcom que els hi refresqui la boca, que els hi aporti una mica més de cos. Pel tema del cos sí que podríem treure doncs, els blancs en barrica o els blancs amb una criança més llarga, no? Però té un gust diferent també, llavors entra pel sector de gent que et diu és que a mi els blancs no m'acaben de fer pes, no sé què, i de cop dius però els negres que els trobo molt forts o no els trobo refrescants o no em netegen prou la boca, llavors, que no vol dir que sigui només per aquesta gent, òbviament, és per a l'aficionat al vi, el bon aficionat al vi, jo crec que els coneix, n'ha sentit a parlar, potser no s'ha acabat d'atrevir a tastar segons quines coses, perquè s'ha de dir que alguns brisats són, diguem-nos, com una mica punquis, o molt rústics, o molt... No m'agrada utilitzar la paraula natural, però com que quasi tots són naturals, doncs de vegades naturalegen molt, es noten massa certes coses que potser un vi no s'hauria de notar. Però és un vi que, sobretot, és transversal. I és un tresor que tenim a casa nostra i que jo crec que s'ha recuperat per quedar-se, que es diria popularment, perquè tu ho has dit, en les cartes cada vegada apareixen més i el que jo he constatat és que cada vegada hi ha més cellers que en fan, perquè va haver un moment que l'edició del llibre es va haver de tancar i des que vaig tancar l'edició del llibre avui ja tinc una llista de 6 o 7 vins més.
Això vol dir que...
Ja els estic dient a l'editorial, què? Farem una segona edició?
Exacte.
I em diuen, que acaba de sortir, que això costa molt de vendre.
Bé. Clar, aquí hi ha una cosa important. Ara has dit, no tots els orange wine són brisats. Expliquem-ho bé, és dir, què és un brisat?
Un brisat és un vi que s'elabora amb varietats blanques, això és sagrat, i que es vinifica com un negre. Què vol dir que es vinifica com un negre? Els negres, quan es vinifiquen, la pell macera amb el most i amb la pellofa, amb tot. El blanc, tradicional, es premsa. Arriba al celler, es xafa i després se'n va directe o cap a una tina d'acer inoxidable o cap a una barrica. Punt.
Sí, seria el que a França en diuen allò del blanc de noix, no? Per dir-ho d'alguna manera? En certa manera o no?
No, potser seria al revés. No seria un blanc de noix, perquè, clar, el blanc de noix és fer un blanc, és fer un blanc amb raïms negres. Potser seria,
clar, és veritat, clar.
Potser seria sí, com sí. Al revés, no?
Clar, 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 és veritat. És un blanc fet amb raïm negre i aquí és un blanc vinificat com un vi negre.
Exacte, vinificat com.
Exacte. I has dit que no tots els orange wine són brisats. Què
no,
el canvia?
No, perquè el color taronja que tenen gran part d'aquests vins moltes vegades prové de l'oxidació. L'oxidació fa que agafi aquest color. També el contacte amb les pells, però hi ha diferents maneres de tenir contacte amb les pells. Tu pots fer un brisat i que les pells es mantinguin com si fossin el barret i que no moure-ho. Difícilment et sortirà amb vi gaire taronja, perquè totes les pells també fan de tap i eviten l'oxidació. Si no ho barreges, difícilment agafaran aquest color. Probablement, si està ben fet, agafaran les tipologies organolèptiques dels brisats. Però si tu, de tant en quant, vas fent remuntats i vas remuntant, doncs, en el moment de que remuntes, ja estàs incorporant oxigen.
Ara ens parlaves, i mira que has visitat una bona colla de cellers catalans que fan brisat, i deies els brisats molts són en aquest format, diguem-ne, de vi natural, de mínima intervenció. Per què creus que passa això? És a dir, per què creus que aquelles persones que volen fer vins nous, que volen tenir noves tendències en el món del vi, són normalment aquest tipus de viticultors una mica també més punkis, no? com podríem dir?
Bueno, atrevits, o que no volen... Perquè cada vegada també s'està apostant per productes, en principi, més naturals, d'aquí que li diguin natural al vi, però un vi no pot ser natural perquè es modifica. Llavors, des del meu punt de vista, la paraula natural no s'hauria d'aplicar als vins, però bé, és que busques un tipus de vinificació, un producte més saludable, des de que la vinya sigui treballada amb ecològic, fins que tu no hi afegeixis cap tipus de conservant en el vi. Els sulfits són un conservant. Estan allà per aguantar, perquè el vi no es faci malbé. El que passa que, si utilitzes i vinifiques correctament, també et pots donar compte de que no calen aquests sulfits, depèn del que tu vulguis aconseguir, i que tens altres maneres d'aportar sulfits naturals, entre cometes.
Clar, precisament el llibre...
En allà que són, la pell té molts antioxidants, el fet de lograr o de treballar amb una bona acidesa, que normalment també la proporcionen més els vins blancs, ajuda també a la conservació.
Llavors... Clar, de fet, és això, no? En aquell llibre, amb pells, parles de sulfits, parles de llevats naturals. Aquest és un entorn, diguem-ne, és un retorn a l'essència o és una revolució? Perquè, clar, el fet de treballar també amb llevats naturals, clar, fas una cosa que hòstia, allò no... No? Allò no es pot moldejar, en certa manera, no? Es moldeja sola.
No, estàs en les mans de la natura, realment. Sí, llevats naturals, és que realment, si aquí hi ha 137 cellers, 133, 134 ho elaboren d'aquesta manera. Llavors, aquests tres de més són una anècdota. Tothom treballa així. També és una nova visió. És una nova visió de treballar, de com s'ha de treballar, però a la mateixa manera, com tu dius, és un retorn a les essències, és un retorn als orígens, perquè abans no es treballava amb sulfits. I es treballava premsant el vi, però moltes vegades s'ajuntava tot junt. Hi ha molta gent que et diu, bé, el que realment feien els nostres avantpassats era barrejar totes les varietats, posar-les a macerar i després sortia un vi rosadet, vermell, no sé què. Això passava i passa ara, perquè també s'està recuperant aquesta tendència, si barrejaves totes les varietats, però si tu feies això només amb les varietats blanques perquè teòricament volies un vi blanc, quan no hi havia els sulfits, allà sí que et sortia un vi taronja.
Tu que has visitat molts paisatges diferents, a molts cellers diferents, i has tastat molts vins brisats diferents, creus que hi ha una relació entre el paisatge i el brisat?
Sí, clar que sí, perquè el vi i la vinya depèn absolutament del clima i del seu entorn. És el que els francesos anomenen terroir. Quina característica té un brisat que està al costat del mar relacionada amb quin brisat està al costat, està a la muntanya? Això ja m'agafes una mica... Ostres, potser t'hauria de dir algú més científic que jo, que sóc un aficionat al vi, que escriu. Vull dir, jo, quan abans em deies periodista, clar, sí que m'autoanomeno, em puc considerar periodista perquè he fet un treball que per mi és periodístic, perquè que hi ha més periodístic que anar a veure una persona, entrevistar-la i que t'expliqui la seva vida o que t'expliqui com fa la seva feina. Això és un treball de periodista. Llavors, després, i coses que he anat fent a la meva vida també es poden relacionar amb això, però sí que et diré que com més alçada tingui la vinya, probablement més acidesa tindrà el vi.
Hi ha una cosa important en tot això que ara hi estava pensant, i no et demanaré que em diguis quin és el vi que t'agrada més i d'això, que això en parlarem d'aquí una estona, però, per exemple, creus que dels vins que has tastat hi ha alguna varietat blanca? Des del teu punt de vista, des de la teva saviesa vitivinícola, no t'estic demanant res de, diguem-ne, físico-químic ni com a celler que no ho ets, però creus que hi ha una varietat de vi blanc que li va més bé per fer vins brisats? O totes poden funcionar igual de bé?
Jo et diria que probablement les més utilitzades són el xarel·lo, la garnatxa blanca i el macabeu. Uh-huh. Això et podria dir que no sé dir-te si són les més adequades. Jo crec que
potser són les que t'agraden més a tu, no?
No. No es tracta que siguin les que m'agraden a mi. Jo crec que si mirem a tota la llista, això no m'ho sé de memòria i m'has donat una idea que me l'he de ficar al cap. Estic segur que són les tres varietats més utilitzades per fer brisats en aquesta guia. Això segur. Que hi ha altres varietats que s'han utilitzat? Sí. Però són molt minoritàries. De cop et trobes... També són menys minoritàries perquè no són les autòctones de la zona. En canvi, doncs hi ha un celler que utilitza el Sauvignon Blanc per fer un brisat. Home, potser no seria el vi més comú, entre altres coses, perquè de Sauvignon Blanc a Catalunya n'hi ha molt poc i no és pas una varietat autòctona. També hi ha algun que potser l'ha fet amb una varietat recuperada que es diu... Oh, ara m'agafes...
Ara em fas pensar, per exemple, amb la Malvasia, no? Hi ha algun brisat de Malvasia?
Sí, amb Malvasia hi ha algun, poquet, i no sé...
A l'Empordà, per exemple, amb garnatxa blanca, sí que hi ha algun brisat.
Sí, no. També hi ha carinyena blanca, uns quants, però no gaires. Però realment és garnatxa blanca, macabeu i xarel·lo pel Penedès, perquè la majoria de cellers que treballen al Penedès ho fan amb xarel·lo, però aquest celler que estava aquí pensant la varietat és un celler de Navàs que es diu Vinyes d'Empremta, que tenen un vi que es diu Rusc, que és una varietat autòctona recuperada, que ara em sap greu per ells i per tots els oients no em ve al cap, però que ha sortit un brisat molt resultor. Molt
digne.
Sí, molt digne.
Abans parlàvem de que el vi en brisats eren potser un 4x4. Tu creus que els brisats són molt per maridar o també són ideals per prendre, diguem-ne, sol? Em refereixo no sol una persona sola, sinó per prendre sol. Allò un dia a la tarda, escolta'm, un tall de fuet, com deia en Pere Tàpies, que li agradava molt prendre sol amb el vi rosat. Creus que és un vi de conversa, el brisat?
Sí. Crec que és un vi prou transversal i prou ampli de registres com per les dues coses. És un vi que com més contundent sigui o com més cos tingui, acompanyarà millor amb un dinar. Això claríssim. Jo trobo que són uns vins pensats realment per menjar, que són molt gastronòmics, i depèn del vi, depèn del brisat, que potser és menys intens, et pot servir per una copa, per un aperitiu, tranquil·lament. Ja de tot, ja de tot.
Avui parlem amb en Marc Picanyol, que ha fet aquell llibre dels vins brisats amb ells, una guia dels vins brisats de Catalunya, en el qual en trobareu una bona colla, més de 130 vins i més de 130 cellers, i mira, tal com deies ara, a l'hora de tancar el llibre, doncs tanques el llibre, s'ha dit, el llibre surt del forn, o mai més ben dit, surt de la bota, i ja entens que aquí no hi són, però que aquesta és una d'aquelles coses que passen sempre quan fas una guia, que en algun moment l'has de tancar. Marc, tu que has passejat per molta part de Catalunya, què t'han ensenyat a aquests petits elaboradors del món del vi? Què has après?
Que tot és possible, o que tot és, més que tot és possible, he après que són gent amb una voluntat i una determinació molt especial. Uh-huh. I que ha tirat endavant el seu projecte amb circumstàncies a vegades molt, molt difícils. També he après que realment el concepte solidaritat entre col·legues existeix, que hi ha moltíssima gent que s'ajuda, que tira endavant gràcies al vinyataire del costat o de l'altra banda del poble o de l'altra banda de la vinya. He trobat molta camaraderia.
Va, mulla't una mica. Poso que en situació, estem al dia de Nadal, has d'anar a dinar a casa d'un company que fa pollastre rostit, i tu has de portar el vi. Evidentment, portaràs un vi brisat. Cap a on t'anirem? Quin vi brisat portaràs per un pollastre rostit?
Podria portar un, no ho amago, un dels meus preferits, que és el Passaroles brisat de Mas Martinet, per exemple. Podria portar el Tramantinaire de Enceltés. Podria portar tranquil·lament el Rusc de Vinyes d'Empremta, que ara m'ha vingut al cap la varietat recuperada i es diu Turbat.
Turbat.
Que jo particularment no l'havia sentit mai. Podria portar, bueno, aquests com el, i també, per exemple, el Siuralta Orange de vins nus de l'Alfredo Arribas, que és un dels brisats més veterans que hi ha a Catalunya, i que jo tot sovint penso, que no n'estic segur, però que va ser un dels primers brisats que vaig tastar, segur. I deixa'm dir-te que ja fa un parell d'anys que en el dinar de Nadal porto brisats. El primer any se'm van quedar mirant tots amb una cara de què fas, i el segon any ja vaig perfilar una mica més l'elecció i vaig dir aquest. I em van haver de reconèixer tots que l'havia acertat. Això, abans, ja havia trencat el San Benito, que diríem, de portar negres quan hi ha carn, encara que sigui carn blanca, i jo ja portava un blanc amb criança en bota. Però això ho vaig substituir per brisats, i crec que encara afines més, perquè realment un pollastre rostit a la catalana amb prunes, panses, pinyons, orellanes, la salsa, la contundència... És que necessites un equilibri. I el brisat ben escollit, el brisat amb més cos, et dona el que necessites del negre i el que necessites del blanc.
Uh-huh. El brisat li agrada la bota? És a dir, hi ha molts brisats que hagin fet un pas per bota més o menys, diguem-ne, al llarg de la seva vida? O són sempre brisats a vins de l'any?
No. El brisat li agrada la bota, potser, i quan més edat té, si està ben fet i aguanta bé, a part de que millorarà amb el temps, però més que millorarà amb el temps, canviarà amb el temps, perquè segueix sent un vi viu. Uh-huh. I llavors, doncs, si tu el conserves bé, et pots trobar sorpreses, i jo crec que agradables.
Creus que el brisat és un vi que està ben tractat a les cartes dels restaurants, o encara hi ha moltes cartes que potser no en tenen cap?
No, no és que estigui maltractat, és que jo crec que encara no té prou penetració pel ciutadà mitjà, per dir-ho d'una manera. Com deia abans, la gent del vi, la gent que està ficada en el món del vi, sap què és. I la prova és... I els sommeliers també saben què és. Ara és feina d'ells, també feina dels cellers, també una mica feina dels comunicadors, anar introduint més aquestes referències i, sobretot, fer-ho per la banda del maridatge i la banda gastronòmica, que és, vulguis o no, una de les millors maneres per fer entrar un tipus de vi a la gent. I, sobretot, que el sommelier en els restaurants tinguin com el comodí de dir que ho ofereixin, que diguin vostè què li agrada, vostè què busca, vostè vol un intermig, potser, i que falta que el sommelier recomani més.
Marc Picanyol, l'autor d'En Peix, de l'editorial Cossetània, gràcies per portar-nos aquesta mirada honesta i apassionada sobre els vins brisats, una guia necessària per entendre no només una tendència, sinó una manera de viure i una manera de fer vi amb ànima. I com sempre diem a la Fonda, els bons vins són com les bones històries. Cal deixar-los respirar, deixem-los respirar i, sobretot, anem a buscar aquesta guia. Mira, ara que aviat venen les festes i que tothom pensa en regals, doncs mira, per aquell cunyat que li agraden els vins o per aquella persona que tingui aquella passió per les bones històries, aquí hi ha més de 130 històries de cellers que fan vins brisats. Marc, escolta, moltes gràcies per venir a la Fonda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la Fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina comença al camp. Esperem que us hagi agradat aquesta Fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.